El suplement. Amb Roger Escapa.
Ara són les 12, les notícies. El director assistencial de l'Hospital Clínic Toni Castells diu que el confinament de la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus és preventiu. El responsable d'aquest centre hospitalari ha explicat que la dona estarà aïllada al clínic entre 3 i 6 setmanes.
La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
I ara amb la Gemma Bonet repassem més notícies. Ara a aquesta hora es fa una concentració davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla que estan detinguts a Israel des del 30 d'abril.
Sí, la seva detenció s'allargarà fins demà. Barcelona, Laia Framis, bon dia.
Sí, bon dia. És una concentració just davant de la Pedrera. Les desenes de persones que s'hi han aplegat exigeixen l'alliberament i el retorn immediat dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel el 30 d'abril. Són el catalano-palestí Saif Aboukeshek, que està fent vaga de fam, i també el brasiler Thiago Ávila. El seu entorn assegura que és una detenció il·legal, sense càrrecs, sense proves, i que estan sotmesos a condicions duríssimes a la presó. Aïllats, amb llum intensa durant les 24 hores del dia, encaputxats durant els trasllats i en vaga de fam des de ja fa 6 dies. Tot això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Les últimes hores diverses embarcacions han salpat des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica i després reprendre la missió humanitària cap a Gaza. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Junts s'afegeix a les peticions de dimissió de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que és una vulneració molt greu dels drets i les llibertats fonamentals. Per això allarga la llista de dimissions a les conselleres Núria Parlon d'Interior i Esther Niubó d'Educació.
Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat, perquè la incompetència és transversal, i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
El Correllengua Germanat porta la flama al cor de les institucions europees.
Avui, que precisament es commemora el Dia d'Europa i després de recórrer els països catalans. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
Hola, bon dia. L'acte ha reivindicat l'oficialitat del català a la Unió Europea, un compromís del govern espanyol amb els partits independentistes, però que està estancat pels dubtes que tenen alguns estats. Els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han demanat que aquesta oficialitat s'aprovi definitivament.
Hauria de ser el més normal del món. És una llengua que se parla quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
I sí, encara que les enquestes d'ús són molt baixes i els atacs encara són més persistents en els últims temps, jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
Satisfacció dels organitzadors per com ha anat el Correllengua als països catalans. Aquí l'acte ha tingut l'actuació de la colla castellera dels Maniquers de Brussel·les i ha comptat amb la participació de gent d'arreu dels països catalans, el Principat, valencians i també gent de les illes que viu aquí a Brussel·les. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
I els esports, Xevi Soler, bon dia.
Bon dia. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, defensa els seus jugadors i diu que se sent orgullós de la reacció del club després de l'incident entre Tchouaméni i Fede Valverde. Ho ha explicat a la roda de premsa previa al clàssic de demà.
Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
I al Barça, roda de premsa de Hansi Flick de cara a aquest clàssic. Sapiguem-ne l'última hora. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. En marxa la sessió d'entrenament prèvia al clàssic de demà, on el Barça pot aconseguir el títol de Lliga si guanya o empata contra el Real Madrid a casa, sense grans novetats. El Barça, que té l'absència de Lamine Yamal lesionat, veurem què passa amb Andreas Christensen, si acaba rebent o no l'alta mèdica. A partir de la una, la roda de premsa al tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Aquesta tarda l'Espanyol juga al camp del Sevilla a la 37a jornada. Els blanquiblaus tenen 39 punts, 3 per sobre de la zona de descens i 2 per sobre dels sevillans. El partit a un quart de 5 i a les 5 semifinals de la Champions d'hoquei patins entre Barça i Benfica. En ciclisme, última etapa de la Vuelta amb final a l'Angliru amb la catalana Paula Blasi, segona classificada, 18 segons de la líder Anna van der Breggen.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia. Fins ara, el director d'aquest programa, és a dir, un servidor, supervisava tots i cadascun dels separadors musicals que sonaven al programa. Veig que hi ha barra lliure ja dels tècnics i fins i tot s'atreveixen a Mero Ramazzotti. Suposo que és gentilesa de... De Joan Callarissa, que ha demanat explícitament que Eros Ramazzotti formi part també de la banda sonora d'aquest programa, cosa que no aprovo.
No, m'ha fet falta demanar-ho, però són tan majos, tan bona gent, i en saben tant de música i dels meus gustos en particular.
Jo vaig tenir-ne prou ja el cap de setmana passat d'Eros Ramazzotti, però bé, veig que encara el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, bon dia, bona hora a tots
bon
dos.
Bon dia, bon dia.
Hola, hola.
També en directe des d'aquest Clínic Obert, que escolta, el Joan Callarissa té una vida nocturna que no para, perquè fa una setmana Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi, que he vist també a través de les teves xarxes que et va agafar una fixació gran amb el saxofonista de Ramazzotti.
Com sabeu, vaig anar al concert de Laura Pausini interiorment, me vaig despistar molt en el guitarrista, i ara al concert d'Eros Ramazzotti, que jo vaig pensar pues, ja en tinc prou en Eros, pues, ara se va creuar un noi que tocava molt bé el saxo soprano, que mos vam despistar jo i qui m'acompanyava.
També vas anar a veure l'último de la fila, o no?
Allà hi érem.
Allí estava molt ben acompanyat des de la distància.
Home, jo ja vaig dir que hi aniria i així va ser i va valdre la pena.
I perdó, va veure la caiguda des de l'escenari?
Jo la vaig veure en directe, perquè molta gent va marxar, però jo hi vaig ser.
És que m'han dit que va haver-hi ambulància posterior, després.
És que van patir, Van patir, jo ho vaig veure en directe i després he recuperat el vídeo. Manolo García, just a l'acabar el concert, un concert apoteòsic, ple a vessar, Estadi Olímpic, 55.000 persones, tot el setlist, fins i tot alguna cançó més.
Exhibint qualitat vocal,
sí,
de jove.
Si una cosa tenen, és que amb 70 anys té una veu en estat de revista, Manolo García, i una posada en escena, doncs, platòrica. El que passa és que jo crec que es va animar un pèl massa al final.
Es va marcar un deusà, no?
Al final de tot van anar presentant, i això estava fora de guió, clarament, un per un tots els músics quan ja havien recollit i tal, i es va quedar sol davant de l'escenari quan ja tots, ni inclús Quimi Portet tampoc ja hi era.
Ja no hi era.
I es va animar tant que va voler fer el llançament al públic, algú li va reclamar i es va animar. I clar, tenint en compte que ja hi ha una distància prudencial entre l'escenari i el primer públic...
Sí.
Hi havia gent, però no sé si l'amortiguació va ser suficient i va sortir pel seu propi peu, però una mica atonyinat, Manolo
García. Sí, però ja et dic que jo tinc gent allà que m'han dit que va acabar venint l'ambulància, O sigui, esperem que no li passi res greu, però el van haver de cridar.
És a dir, l'amortiguació no va ser només humana,
suficient.
També va ser sòlida del terra.
No va ser suficient. No, és que la gent no s'ha de llençar així.
És que està...
Depèn de quina edat,
tu pensa que
ara menys,
dues hores i 20 de concert, eufòria desbordada després de la finalització, 55.000 persones aplaudint-te.
Exacte.
Clar, és que el Quimi Portet, en un moment del concert, va explicar que era la tercera vegada que actuaven a l'Estadi Olímpic, i aquesta setmana era la seva segona.
La segona va ser el dilluns.
Per tant, fa 41 anys que va començar l'aventura de l'último de la fila, però amb aquests 41 anys han actuat 3 vegades a l'Estadi Olímpic. I sí que el Manolo García ha fet durant molts anys carrera en solitari d'estadis. Però tot i així jo crec
estava eufòric.
Sí.
Jo lo veia és que estava desbordant. Recorda quan anava empentant per allí dalt un sofà que se va estirar damunt del sofà, es va ficar a fer piruetes, estava al punt de ser una mica Ortega Cano, recordeu? Quan va començar a fer ioga.
En canvi, Quimi Portet en cap moment va perdre la compostura i jo et diria que m'atreveixo a dir que la direcció escènica del Bolo és molt més del Quimi que del Manolo.
No ho sé, a mi em va fer molta gràcia los cartells aquells que anaven sobre impressionant dalt de s'ha trobat senyor despistat.
Això és el Quimi Portet 100%. Uns pollastres a l'as.
Pollastres a l'as, sí, uns ovelles, sí, sí. Vengo pel Corsa. En fi, molt divertit, eh? Molta melangia, jo m'ho vaig passar. Mira que no em toquen generacionalment, però els he escoltat moltes vegades a la meva vida i m'ho vaig passar, entenia moltíssim el sentiment de molta gent que estava allí, perquè realment això en la història musical d'Espanya i és molt important.
A mi em van oferir anar, eh? Però aquell dia just...
Gravava
el programa.
També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
Tu quants anys tens?
Jo en tinc 37.
Ets el més jove de l'estadi.
Era el més jove.
El segon més jove era jo, 41.
No vaig veure ningú més jove que jo.
Jo tampoc.
Però escolta'm...
Però molt bé, escolta'm, està molt bé, i tant, i tant.
Abans d'entrar en tot el que teníem preparat, a veure, aquestes últimes hores s'ha publicat un anunci d'Adidas, Joan, que vols comentar.
Sí, perquè s'ha produït aquí una unió astral impressionant al barri de Llefià de Badalona, a una pista que es diu la Pista Verda, que està al costat mateix de la parada de metro de Llefià, perquè allí s'hi ha rodat un anunci d'Adidas que es va publicar ahir per la tarda, en lo qual s'han unit ni més ni menys que Messi, Lamine Yamal, Timothée Chalamet, Bad Bunny, que estan protagonitzant l'anunci, que està rodat en esta, pista, que és una pista molt d'estil, com si diguéssim, molt Nova York, no? Envoltada de balla...
El típic barri de Nova
York... Al mig de blocs de pisos, de Llefià. Llavors, això és un anunci d'Adidas que s'ha rodat per a començar a escalfar motors de cara al Mundial de futbol d'enguany, que comença el juny. I... o sigui, l'anunci, diríem, el fil conductor de l'anunci és que Timothée Chalamet és un senyor d'aquests que fitxa futbolistes per a després, diríem, que arriben a una carrera exitosa i se dedica a buscar futbolistes que puguen guanyar a tres nens que juguen 3 contra 3 al carrer perquè com que reivindiquen, no, el futbol de carrer. I aleshores diríem que els seus fitxatges són Trinity Rodman, Lamine Yamal i un altre noi que no me'n recordo perquè no és el meu target.
No he tingut temps de veure l'anunci.
Però l'anunci també surten, jo crec que està fet per intel·ligència artificial, Zidane, Beckham...
Sí,
no?
Jo aquí tinc dubtes.
Dic jo que tan joves no estan ara,
I
Zidane té cabell, per tant, jo crec que...
Efectivament, però aquí hi ha algo perquè ha entrat al Instagram de David Beckham. No m'ha costat esforç, però soc seguidor habitual de David Beckham,
sí.
I he vist que ell ha publicat l'anunci, llavors vol dir que...
No per això.
Clar, llavors no sé si és que ell ha prestat la marca de dir podeu fer servir el meu nom, però...
I la meva imatge,
i no vinc a gravar, o si és que realment ell va anar i després en intel·ligència artificial l'han com rejuvenit, perquè aparenta ser el Beckham de quan anava rapat i després el Beckham de quan portava la meleneta
rosa.
Per això. Totes les modalitats de Beckham. Mm.
Doncs
no sé,
molt bé.
Discarta.
Aquest anunci que t'ha agradat i que t'ha convençut.
Messi i Lamine Yamal no havien estat...
Li ha agradat perquè s'ha fet a Badalona, jo crec.
Clar, home, no.
S'ha fet aquí, no?
Clar, perquè, home, i Messi i Lamine Yamal no han estat mai junts, no? Una mateixa narrativa de res.
I tu creus que sí, que s'ha rodat físicament junts, que els han fet coincidir, eh?
Ostres.
I tu no creus que sigui tecnologia?
Jo tinc els meus dubtes, eh?
Ja, és que avui en dia...
A mi també, jo crec que ho haguéssim sabut abans, sí.
En la intel·ligència artificial avui en dia mos poden enganyar moltíssim, però bé, en qualsevol cas, tots han estat allà.
Mm. Bé, nois, tenim nous capítols de l'Eclipsi i la plataforma 3CAT, acabats de sortir del forn. Ja ho sabeu, converses tranquil·les per saber com són les nits de personalitats tan diverses com l'actor Miquis Parvé, el director de cine Dani Leorden, la cantant Muixca, l'empresària de la nit Titanati, aquest format que ha nascut al suplement i que també teníem en versió televisiva. Comencem amb Natàlia Beciu, Titanati, aquesta aconseguidora que es dedica, sobretot, a satisfer els capricis dels famosos més rics del planeta, com futbolistes, tenistes, és molt amiga de Neymar, de Carlos Alcaraz, o també de Lamine Yamal.
Si jo et dic ara que necessito un reservat a la discoteca més exclusiva de Barcelona, que necessito un cotxe d'alta gamma per arribar-hi, i que potser quan acabi la nit necessito un iot també per arribar a Eivissa. Quant trigaries a aconseguir això?
10 minuts.
10 minuts? I quan em cobraries?
És que és depèn del client. Si és un client meu habitual o és un amic, jo només cobro el que és el percentatge del que es gastarà a la discoteca, saps? Però no et cobro per tot el que necessites, o per les trucades, o per al cotxe, saps? Depèn de qui sigui.
Les deus haver vist de l'alçada d'un campanar.
He vist de tot.
El teu secret és el silenci, també?
Sí, sí. Mira que tu estàs intentant que no ho sigui, però sí.
Tens límits, tu?
Tinc moltíssims. Sí, tinc molts, no podria dir, però jo, per exemple, sóc molt antidrogues, saps? O sigui, tot el que té de veure amb el món drogues, jo no...
Tu no ets una aconseguidora d'això, si et demanen... Aquest és un límit teu.
Sí.
El seu silenci és or, eh?
Home, val molt, ella ho sap, i per això et dona la informació a comptagotes, bàsicament perquè de que ella no expliqui el que passa amb aquests famosos és per això que té la feina que té. A més, em feia molta gràcia perquè hi ha un moment que ella explica, quan parla dels límits i de que ella té cura, no?, d'aquests famosos, que els hi fa una mica de mare, perquè al final acostumen a ser els esportistes gent molt jove, i ella, quan veu que alguna cosa pot anar... es pot descantillar, no? Ella sí que és cert que té molta cura d'ells, que diu fins i tot a vegades els acompanyem al lavabo, a vegades tinc cura de que no els hi facin fotos, els hi dic això millor no ho facis, vull dir que està bé, no?, que algú es preocupi per tu i que vegis que no només t'està traient els calés, que és el que diu ella, no?, que no a tothom li cobra el mateix, que alguns ja són amics, bueno, té una cartera que ja ens agradaria molt.
I un telèfon mòbil que també es podria jubilar i retirar i que ja cal que guardi en una caixa forta. Coneixeu el personatge?
Mira, jo havia coincidit amb ella un cop a una ràdio, que la van entrevistar, jo anava just darrere, i és cert que em va sorprendre molt, perquè és veritat que és una noia que té un perfil... potser tampoc estan tan conegudes, sí que la nit...
perquè jo crec que la seva virtut és que...
És justament això, que és discreta, no? Que és discreta, aquesta discreció.
Hauria de ser-ho, aconseguidora, empresària nocturna... Sí, sí.
I a més va explicar-te que va començar... passant flyers, no?, a Platja d'Aro, que és una cosa que també em va sorprendre molt.
I que va participar en aquella festa tan famosa dels 18 anys de Lamine Yamal. De fet, en parlem.
Va sortir molta gent dient moltes mentides del cumple de Lamine, que no té res a veure amb el que va passar en la realitat.
Hi havia noies d'imatge a la festa de Lamine Yamal?
Això és una cosa que han dit tota l'estona i no. Per començar, perquè per noia d'imatge és a la que l'has pagat. O sigui, si tu li pagues, és una noia d'imatge, està fent aquest treball. Però si van noies normal, igual que nois... O sigui, per què les noies són d'imatge i els nois no? Si no has pagat a ningú, per què diuen que hi havia noies d'imatge?
Que hi havia persones de talla baixa treballant no era cap mentida.
Això no era cap mentida. I què passa? No poden treballar? Si ets baixet, no pots treballar, o com?
No, ells van sortir públicament dient que estaven encantats.
És que, clar, ara mateix no poden treballar les noies guapes, perquè, claro, perquè és masclista. No poden treballar a una persona que té nanisme o que és baixeta, perquè qui pot treballar?
Si en aquestes festes un futbolista, una persona famosa, s'embolica amb una persona anònima, en algun moment s'ha fet signar un contracte de confidencialitat per no explicar-ho?
Mai a la vida, això és mentida. Això és una pel·li.
La creieu, Callarissa?
Mare de Déu, per on començar, eh? Per on començar. Clar, realment, a veure, ella fa el que ha de fer, perquè va...
És defensar el seu client, no?, d'alguna manera.
El seu client, el seu negoci, que està molt bé, que, a veure, és el que hi ha. Cada un té la feina que té i cada feina té els seus defectes, no? Però en aquest cas, és a dir, ja el concepte... ja no sé ni com agafar-ho, no? Perquè el concepte no hi ha d'imatge. Per què no hem sentit mai la paraula persona d'imatge? Perquè sempre és dona. Perquè no hem sentit mai home d'imatge? Perquè si només és una persona que li pagues 50 euros perquè vagi a una
50
festa...
50 euros va dir només, eh? Jo va ser una cosa que em vaig quedar... Només 50 euros. Jo prefereixo fer-li de mainadera a un nen que aguanta a un famós i està d'allà de trofeu. Clar. És el que estan.
Si li pagues
50
euros...
Són dones objecte, al final.
A una dona que està allí decorant la festa... és a dir, està molt mal pagat, no? Ja comença com a ressonar una mica raro, no? Perquè, diríem, el plus de nocturnitat a qualsevol feina, l'hora ja et surt més cara. Vull dir que ja és tot una mica estrany, no? I jo crec que ella no menteix en cap de les respostes que diu, però a on comença el problema és en tot el que no diu. És a dir, perquè, evidentment, la gent que té acondroplàcia pot treballar perfectament, evidentment. Però potser el problema és qui els fitxa per fer què, no? Perquè el tema és que el que no sabem perquè no estàvem dins la festa, no? El que pot generar hipotèticament una sospita és què feien en aquella festa, no? Què hi van anar a fer? Perquè si van anar a fer una festa com la de qualsevol altre, no passa res, però si van anar a fer una feina diferent a la de la resta, llavors potser aquí ja comença el problema,
I el fet que ella diu que no es fa signar contractes a persones anònimes que es poden embolicar amb ells, és que al final moltes vegades aquestes persones no són anònimes, sinó que són contractades prèviament. Clar. En aquestes festes, em refereixo. No aniré més enllà, però a vegades és veritat que es tanquen locals amb noies i allà el que passa dins d'aquell local mai se sap, perquè ja s'encarrega molt de que això no es filtri. No sé si són contractes o que van pagades, però alguna cosa hi ha, evidentment.
Però les invitades en aquell aniversari, no? També en tinc jo, que també tenen dret a poder veure homes d'imatge, no? No van invitar d'homes d'imatge, no?
La Natàlia Beciu, la Titanati, té diversos negocis a Madrid i a Barcelona. Era, de fet, la propietària de La Traviesa, que és la discoteca del carrer Tosset, on es van conèixer Gerard Piqué i Clara Chia.
Que, a més, fa molta
història
gràcia...
Història de Barcelona.
Que ella diu, jo veia que es portaven molt bé, però no ho vaig saber fins que va sortir a premsa.
Era la seva treballadora, la Clara Chia.
Home, jo crec que sí que ho sabia. I això això es veu, això es veu.
Això es veu quan
d'una hora lluny.
Quan sol repetir, quan el client sol repetir el mateix horari de la
Piqué,
treballadora...
I el Piqué d'aleshores, que tenia un perill, vull dir que no era Clara Chia.
Exacte, és un noi que es veu que és molt alt i molt voluminós, se veu de lluny, però bueno, ella no va saber veure i diu que se'n va enterar quan la resta. Realment espero que algun dia la Tita Nati des d'aquí fes unes memòries. Natàlia, fes unes memòries que volem divertir-nos.
Un altre dels capítols d'un perfil absolutament diferent que no té res a veure és el de la Muixca, la Irma Farelo, que ens va concedir l'última entrevista, diu, abans de fer una aturada.
Aquesta és l'última entrevista i desapareixes un temps?
Sí. Aquesta és amb tu, l'última. Porto 3 anys, realment. Però sí que són com 3 anys molt, molt importants per la vida d'algú, jo crec, no? Com dels 17... als 21, uns anys molt claus com per marcar què vols ser tu, què vols transmetre. He estat ocupada, per dir-ho d'una forma, en canvi en el meu àmbit personal com en el que vull oferir a l'altra gent i en l'àmbit laboral i artístic. Llavors, crec que necessito una pausa com per cuidar-me emocionalment, prioritzar la salut mental, prioritzar estar bé i després per poder fer bé tot l'altre.
Què faràs ara que tindràs temps lliure?
El repte és no saber què faré, perquè jo sóc una persona que necessito molt estar ocupada, en el sentit de sentir-me útil. Llavors, el meu repte ara és què faré durant aquest temps? No ho sé. Vull investigar.
Que mona, eh?
És que al final té 21 anys només, i al final gestiona amb aquesta edat la fama, els diners, que potser s'apropi a tu gent que només et vol per interès, no tenir aquest anonimat que justament amb 17 anys vols tenir perquè vols fer i desfer i que ningú et molesti, la pressió de que molta gent depengui de tu econòmicament perquè treballen per tu. Jo entenc que ella vulgui fer una aturada i vulgui descansar.
A més, a la joventut és quan més t'equivoques, a vegades perquè estàs esbojarrat i a vegades perquè simplement prens decisions en menys vivències i, per tant, en menys, diríem, que menys preparat per a prendre bones decisions. Però és que, clar, aquesta persona, durant aquest moment de prendre males decisions, està superexposada, no? Llavors és com... No, és especialment dur. Vull dir, triomfar en general i estar exposat és difícil, però en aquestes edats, molt. I ella està molt centrada, i això em pareix... T'he de dir, Roger, que em sembla, de totes les que he vist, de les persones més centrades que has entrevistat.
No, a mi em va sorprendre molt el discurs que té, tenint en compte l'edat que té, que són 20 anys, com de bé té el cap posat, la idea que té sobre la seva carrera, la quantitat de cançons que ja té publicades, la relació amb les seves germanes, que no ha estat fàcil, no només la Batia, el que és la gran, clar, i que ja té una trajectòria internacional, sinó la resta. A mi em va fascinar molt la relació que té la Muixca, la Irma, amb la seva germana Greta, la seva germana Bessona, que a més també vol ser artista, també vol ser música, i aquí sí que potser la connexió especial amb una germana Bessona, que a més també vol tenir una carrera artística com la teva, i tu mediàticament i popularment estàs en un altre punt que no és ella i que ella no sap la Greta si li anirà bé o no li anirà bé, crec que conciliar tot això, però veure també, comprovar com s'estimen, em va interessar.
Sí, la veritat és que va ser molt mono el tema este de parlar d'una persona que sempre tenen esta vida en paral·lel, no? Que van vestides igual, naixen al mateix moment, tenen els mateixos amics, van a la mateixa escola, però de cop una es fa famosa i l'altra no? Mm. Sent les dues del mateix gremi, vull dir que aquí realment molt dur, però es veu molt la família que hi ha al darrere. O sigui, aquesta persona, si no tingués una família que on hi ha hagut algun artista i coneix l'àmbit de la faràndula, no? Que això també és un pare.
Bueno, és que l'Eduard Farelo ja és el menys famós de la família.
La, va concedir una entrevista amb Onísim que dia que diu estic molt content de ser nepo pare, em va aparèixer tan graciós com a concepte.
I recordem que a més la mare és la, la seva mànager. Crec que jo això també és una cosa que li ha afavorit molt, no? Perquè al final ningú com ta mare prioritzarà el teu benestar emocional, per dir-t'ho d'alguna manera.
Que no perjudiques la teua carrera, però al mateix temps que no et facis mal. No?
Exacte.
Bé, canviem de qüestió. Més enllà dels capítols de l'Eclipsi, que podeu recuperar sencers a la plataforma 3CAT, un dels noms propis de la setmana és Kylian Mbappé i Esther Expósito. Sentíem fa una estona aquí el suplement en directe a la roda de premsa d'Arbeloa, defensant Mbappé, carregant-se tota la responsabilitat cap a ell mateix a l'entrada del Madrid, però l'incendi que tenen organitzat és considerable. Us vull preguntar si vosaltres, que us dedigueu aquesta cosa del cor, us creieu aquesta parella o creieu que és una relació d'interès mútua per les dues bandes o una barreja de les dues coses?
A veure, és un win-win, és a dir, els dos surten beneficiats de ser parella perquè augmenta la seva fama, no? I si, per exemple, tu estàs passant un mal moment esportiu i de cop tens ets notícia per altres qüestions, de cop aixeques una cortina de fum i aquí es comença a parlar d'altres coses i no es parla de les que no t'interessa. Això per una banda, i a ella li fa un creixement de fama, és un catalitzador d'augment de fama absolut,
tot i així,
que no els hi fa falta ni a un ni a l'altre.
Això és el que et volia dir, sí. Perquè s'ha posat molt al focus que si hi ha un interès de parella, de sortir amb ell, però és que ella ja és una de les actrius més famoses del país,
i ben pagat,
de la seva generació, s'ha guanyat molt bé la vida, ha fet un munt de sèries més enllà d'Elite, li sobra la feina, pot triar els papers que fa. Aleshores, crec que és injust dir que ella s'està aprofitant d'ell.
Jo li deia abans al Joan que jo crec que ella no té cap necessitat.
Cap ni una.
Cap ni una. I és més, quan ara que els han enxampat a Sardenya tots junts, els dos junts, diuen que realment hi ha complicitat. Vull dir que, i que ella, a més, ha tingut parelles que han sigut actors de la mateixa Élite o d'altres. I no és una noia que hagi sortit mai a les revistes ni hagi tingut cap interès. Nosaltres també la vam tenir al programa i és una tia molt normal, molt maca. Vull dir que jo crec que d'alguna manera potser sí que s'han, bueno, s'han enamorat o són joves i s'ho estan passant bé i estan aprofitant que ella està lesionat per anar-se'n a Itàlia, no? I gaudir un dia d'aquestes vacances que justament ha estat molt criticat també per això, Mbappé.
Però una petita cosa que hem de tindre en compte com a comuns mortals, és a dir, nosaltres els veiem allà dalt i penses, els dos els va molt bé, no els fa cap falta, però la gent quan és molt famosa sempre vol ser-ho més. I a vegades, no dic que sigui este cas, però moltíssimes vegades gent que dius no en tenen cap necessitat, fan coses per a ser encara més coneguts.
La fama també és addictiva, Callarissa?
Totalment,
sí?
Efectivament, home, totalment. O sigui, gent que, home, per favor, quan has estat tens gent coneguda al voltant, has vist gent organitzant uns cristos i uns sidrals per tonteries només, perquè no és el perfil bo. O sigui, jo conec d'una persona que molt coneguda, que tenia un blog, una revista que li pagaven una milionada per fer aquell blog, que no el feia ni ella, i un dia li van ficar unes fotos, no diré qui és, no em mires en esta cara.
Però és una influencer?
Sí. Ah. I...
No, mira, Dulceida, que la gran cita ha estat un èxit esclatant, ha arribat a 1 milió de reproduccions a la plataforma 3CAT.
No m'estranya.
El primer que va fer Dulceida quan vam gravar el capítol de l'Eclipsi, no se n'amaga perquè ho va voler deixar enregistrat, és fer-me canviar de la cadira perquè ella té un perfil bo i només vol ser retratada des d'aquell costat. Li vaig dir, d'acord, accepto això, però de bones a primeres no ho podem fer, ho has de justificar, perquè jo sempre m'assec a la dreta. És a dir, no puc sortir el programa a l'esquerra, és a dir, m'has de dir per què.
Exacte.
I almenys va acceptar i ho va jugar.
Ella jo crec que és honesta, vull dir que és com una molt professional, però ho reconeix. Però és veritat que hi ha gent que per tonteries organitzen sidrals, que dius, com pot ser? Pues bueno, perquè la fama és addictiva. I estan en una espiral d'augment infinit de followers, que a més a les xarxes, com això és quantitatiu, no? Perquè pots veure quanta gent, no? L'engagement, quanta gent ha ficat like, etcètera, pues encara és una espiral ascendent en este sentit. Mm. En fi, la música no és així, afortunadament.
Va, una qüestió més. La música d'Olivia Rodrigo, que ha estat notícia aquestes últimes hores, perquè és les cançons i l'artista que el Barça lluirà amb aquesta samarreta especial per en què demà es disputa el Clàssic. El Barça sabeu que el patrocina Spotify, i Olivia Rodrigo doncs és l'artista que patrocina també la samarreta demà en aquest enfrontament contra el Madrid. Per cert, Olivia Rodrigo aquestes últimes hores ha fet un concert molt, molt exclusiu. Els 2.000 fans que més escolten la seva música aquí,
Spotify.
El
Teatre Grec de Montjuïc. Ha sigut.
Això va ser ahir la nit,
Sí, va oferir, bueno, ahir o abans d'ahir?
Ahir.
Ahir.
Amb moltes futbolistes del Barça, he vist que hi ha anat l'equip a Nazaret,
Home, van aprofitar. Jo crec que hi havia gent que escolta Spotify i després estava la gent que el Barça ha volgut col·locar, evidentment, dins d'aquest concert. El club, a més, ha posat a la venda una edició limitada amb el logotip de la cantant, que és aquesta OR que sortirà a l'estampat de la samarreta del Barça. Hi haurà 1.899 unitats i la samarreta té un preu de gairebé 400 euros. I, a més, han fet una versió ultra exclusiva de només 11 unitats, que està, a més, signada pels jugadors i que aquesta ja frega els 3.000 euros la samarreta. Que jo em pregunto, això hi ha gent que ho compra?
Sí, sí.
Sorprenentment, vull dir que és una pasta. I, a més, ara també s'ha confirmat...
Jo crec que és una inversió, perdona, companya. Que...
Ah, comprar aquestes samarretes,
sí,
dius?
Perquè després...
Per la revenda, després.
Sí, jo crec que molta gent aquí s'arromanga a gastar-se els dinerets perquè després aquí trauen beneficis.
Que Olivia Rodrigo, a més, ha confirmat que el 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027 estarà al Palau Sant Jordi de Barcelona per la gent que no hagi pogut anar al Teatre Grec de Montjuïc, doncs l'any que ve estarà aquí.
Sí, a mi em sembla una mica poc target Barça, Oliver Rodrigo, saps? O sigui, Travis Scott, Motomami, perquè és catalana, Travis Scott, perquè és una mica així que té un target una mica més gym bro i tal, però com de cop, Oliver Rodrigo, penso, les nenes de 15-20 anys que són les seves fans... I el Barça?
Bueno, però les futbolistes del Barça miren molta gent.
Sí, sí, elles són molt joves, potser és que jo sóc vell.
Senyals horaris de 12:45 del migdia. De seguida acabem, abans però, un avançament d'un contingut delicatessen que tenim demà al suplement i que pel vostre gaudi l'ensenyem ara. Demà al suplement una entrevista que feia molt temps que perseguíem, però costa molt ajuntar-los. Són Martina Klein i Àlex Corretja. Una de les parelles més glamuroses que tenim a casa nostra.
Sí,
i fan molt poques entrevistes juntes. L'excusa és que aquest dilluns es fa la People in Red, aquesta gala solidària per recaptar fons per les malalties infeccioses, i ells dos són els ambaixadors. Han accedit a fer una conversa per promocionar el People in Red, però sobretot també ho hem aprofitat per preguntar per aquest vincle d'un tenista amb una model.
A fer safaret, eh?
I han fet una... Sí, però em van sorprendre molt positivament. Mira, un tastet.
La presentaria com algú personalment doncs, molt carinyosa, molt propera a les seves amigues i sobretot d'una gran parella.
Martina, com presentem l'Àlex?
Doncs l'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans aquest...
Hauríem de plegar ara.
No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Sí. Jo ja me'n puc anar.
Mira, he escollit molt bé. Mm.
Ja està, escolta, perdó.
Endavant. Després, mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó que els que ens escolten per la ràdio s'han perdut, però ja puc narrar. L'amor quan va arribar?
Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, i ja tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, ara a sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, té el Pablo. Així que, bueno, hem fet tota una família...
La segona etapa de la nostra vida que ha portat l'Èrica, també. Mm.
Bueno, pues no res, que en vez de portar l'espelma, portaves tot lo canelobre, tu, eh?
Jo sobrava absolutament.
Estaves sobrant moltíssim. Són una parella molt estimada, no han tingut mai cap conflicte, són famosos els dos des d'abans d'estar junts, estan junts, encara ho han fet més, un matrimoni superestable, en famílies prèvies que s'han ajuntat, o sigui, són com l'enveja de qualsevol, famós i no famós.
Guapos els dos, a més, s'estimen. Darrerament només entrevistes a parelles que es fan ullets, eh?
Sí, guapos, i a més, d'aquestes que veus que es cuiden.
Guapos de veritat, no? Guapos... Sí.
Que es cuiden l'un a l'altre, vols dir?
No, i que...
Que es mantenen bé.
Sí, hi ha guapos que la pell els brilla més. Doncs la Martina Klein i l'Àlex Corretja tenen una pell que brilla.
I no els has preguntat què utilitzen?
Jo sempre parlo de quan vaig entrevistar l'Anna Lewandowska, la dona del Robert Lewandowski, que allò era un to de pell que no he vist en ma vida.
També t'he de dir
li
que si
brillava,
jo...
Li brillava, i després vaig detectar que és perquè portava una crema que brillava perquè... tenia una mica de purpurina.
I perquè tenen millor vida que nosaltres, Roger. O sigui, exacte. No treballen tant,
Tenen més temps per cuidar-se.
Descansen, els hi fan massatges. Jo si fos rica, també faria una altra cara.
Si el despertador els caps de setmana et sona a les 4 del matí com un servidor, doncs és impossible que la pell et brilli i que no facin colleres.
Exacte.
Gràcies d'haver arribat aquí.
Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies a tots dos. Demà, Martina Klein i Àlex Corretja, aquesta conversa sencera que sentirem al suplement. Passen 3 minuts de 12:45 del migdia. El suplement avui, jornada més que intensa, informativament parlant. L'última hora, l'última notícia, és que El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'anunciar que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Summit, el Saif Abu Kushek, retingut a Israel des del 30 d'abril. El sentim.
Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kushek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
Bones notícies, per tant, per aquest ciutadà retingut. De fet, el cap de setmana passat vam poder entrevistar el ministre d'Exteriors, el José Manuel Álvarez, que explicava doncs, com anaven aquestes negociacions. Recordem que Abu Kushek estava en vaga de fam des de fa uns dies. Per tant, serà alliberat i esperem també que es pugui recuperar. L'altre focus informatiu d'aquest dissabte el trobem doncs avui a l'entorn d'aquest clínic on des de fa una estona ja tenim confinat aquesta persona que hauria estat contacte d'un dels morts per l'antivirus i que doncs, finalment el clínic passarà unes quantes setmanes de confinament enmig d'aquest cap de setmana en què la ministra de Sanitat, Mònica García, també ha comparegut fa uns instants per donar detalls de com es farà aquesta propera matinada el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. La ministra ha explicat que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació.
Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible.
La ministra ha assegurat que s'estan aplicant tots els protocols.
Quiero insistir que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, coordinación internacional y respuesta rápida están funcionando correctamente. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la població civil de les Canàries no tindrà cap contacte amb aquests passatgers.
El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
Aquest és el missatge dels ministres en aquesta roda de premsa que s'ha produït fa uns instants. També acaba de piular el president de la Generalitat, Salvador Illa. Davant les darreres notícies sobre l'antivirus, vull enviar un missatge de serenitat, calma i confiança en la ciència. Estem treballant de manera coordinada amb el govern d'Espanya i amb l'Ajuntament de Barcelona, aplicant i actualitzant els protocols corresponents. Recordem, avui som al Clínic, amb aquesta jornada de portes obertes, el Clínic que també és notícia per acollir el confinament d'aquesta persona catalana que hauria estat en contacte amb una de les morts per antivirus en aquest avió. En qualsevol cas, hem parlat amb el doctor Trilla durant una bona estona i ens ha explicat que simplement és protocolari, que no té cap mena de símptoma i que el més probable és que després d'aquest confinament d'unes quantes setmanes pugui sortir amb normalitat i recuperar la seva vida. Fem una pausa, 12:45 i encarem la recta final d'aquest programa.
El suplement amb Roger Escapa. Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de pals.
Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, Pep, què tal?
Home, fantàstic. Venir al Clínic, però amb aquestes condicions és una meravella.
Escolta'm, fas una bona cara, espectacular. Fas cara de salut. Sí, no? I avui és important, també, perquè som aquí al Clínic Obert, entre altres coses, per recordar hàbits saludables, promocionar-los, explicar-los, fer esport, fer activitat física, menjar bé, menjar saludable... Tu estàs fent una mica de tot això aquests últims anys, eh?
O aquests últims mesos. Mira, des del 15 de setembre estic intentant fer bondat, tot i que costa això, eh? Avui he vingut aquí al Mercat del Dinot, he esmorzat i he pensat, què faig? Va, em porto bé o no em porto bé? Dic, va, em porto bé. Una truita d'albergínia escalivada amb pa amb tomata i, escolta'm, fantàstic. Però m'estava mirant des d'allà els cargols, el cap i pot, que també és molt saludable.
Però
això,
tenies gana?
No, la veritat és que no. Que...
Recordem que fa uns mesos, des del 15 de setembre, que vas començar tot aquest tractament amb l'Ozempic, o el derivat de l'Ozempic, no? I que has perdut 17 quilos, eh?
17, sí, però escolta'm, ara el que falta és fer allò que em falta, que és fer esport.
Fer esport,
que jo ja estic apuntat, eh?
Tot amb prescripció mèdica, ho recordem,
sempre,
eh? És a dir...
Sempre, sempre. Això són d'aquelles coses que són molt serioses i que no s'han de prendre a la babalà. Però sí que és veritat que jo sóc d'aquells que... Mira, l'altre dia ho mirava, tinc 27 aplicacions d'aquelles de subscripció al mòbil, n'hi ha 3 d'esport, una, a més, un gimnàs, i he anat 10 vegades... des del 15 de setembre. Això no pot ser. M'heu de fotre targeta vermella.
Doncs targeta vermella, perquè saps que també tot aquest tractament, si no l'acompanyes d'exercici físic, no funciona, això.
No, la veritat, però massa feina.
Tu. Incorporo la Carlota Clavé, la coneixem de sobres, és la xef del restaurant La Gormanda. Carlota, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, molt bé, molt contenta.
Avui participant també d'aquestes activitats, cuinant una mica, això que La Gormanda sí. La tenim tancada els caps de setmana, eh?
Sí, treballem de dilluns a divendres, La Gormanda està oberta, i avui hem vingut aquí a cuinar també, però ha sigut una festa, una festassa poder estar aquí.
Heu fet el taller o bé ara?
Ja l'hem fet, eh?
Ah, sí, que heu preparat?
Doncs hem preparat. Ens han portat del Parc Agrari, que nosaltres totes les hortalisses que tenim a La Gormanda són d'allà. Són una meravella, no? Tenim una sort de tenir aquest Parc Agrari aquí a tocar i les verdures que són tan màgiques de temporada. I hem preparat amb un celerí, hem fet un cremós, ens han proporcionat un robot que quedava una crema sedosa espectacular i l'hem acompanyat, hem portat una mini braseta perquè ens encanta la cuina a la brasa i hem cuinat tirabecs. També pèsols, també favetes, amb la tabella.
Primavera, no?
Primavera i flors. Flors de fonoll, flor de caputxina... Hem preparat també un brou amb totes les pells del celerí, totes les pallofes, no? per totes les tabelles, per aprofitar-ho tot. I hem preparat un brou de verdures que hem mullat aquests vegetals. I després hem fet amb tripa de bacallà, que a mi m'encanta el bacallà. Crec que a Barcelona doncs, som molt... Bueno, fem molta festa, no? El bacallà i molta tradició del bacallà. I amb la tripa, que és una part de la que té més gelatina, una miqueta d'oli d'oliva verge extra, un gradà i un bitxo, una miqueta de llimona per un puncit, doncs una emulsió que s'ha fet sola, eh? I ha fet aquest lligam, no? I aquest, una mica de proteïna i aquest equilibri, no? De vegetal i proteïna i crec que ha agradat molt, jo estic molt contenta d'aquest plat.
Quina gana aquestes hores.
Gràcies.
Home, és que a més, no sé com ho fas tu això, però començar a les 6 del matí...
Com puc.
Jo li demanaria...
Doncs, els hàbits tampoc són els més saludables, no? Tampoc són els més saludables. Alexia Aragay és nutricionista del Clínic. Alexia, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, avui parlem també de la cuina de les 4 S's. Qui em sap explicar què són això de la cuina de les 4 S's. Pep,
Alexia.
Comencem per la S de saludable, que jo crec que és el que més em toca a mi, que seria aquesta dieta així una miqueta que ens manté amb energia, vitalitat, que ens dona tots els nutrients que necessitem i sobretot per prevenir les malalties. Després tindríem la S sostenible, que ens interessa també molt per el tema de com va el món ara mateix, la S de senzill i la S de saborós, perquè al final si la dieta no està bona, doncs és molt difícil que la puguem mantenir en el temps.
Diem molt allò de som el que mengem, Pep.
Jo, més que som el que mengem, som el que digerim, perquè no tothom menja igual i digereix de la mateixa manera. De fet, una de les coses que fan els nutricionistes i els dietistes és precisament allò de no fer un cafè per tothom, perquè, clar, entre tu i jo segurament que no hem de menjar el mateix. Una cosa és que des d'un punt de vista, diguem així, gradual, doncs, home, diem genèricament que és molt bo menjar verdures, etcètera, això. Però bé, escolta'm, hi ha gent que no li va bé segons quines verdures o que no les digereix igual de bé. Llavors, hem d'escoltar el nostre cos i hem de parlar amb la nostra dietista, la nostra nutricionista, de saber què és allò que podem fer bé i allò que potser hem de deixar, que hi ha coses que són molt saludables des d'un punt de vista genèric, però potser però no ho són tant, saps?
I seguir també algunes de les recomanacions que ens ofereixen les autoritats i el fil també de l'actualitat. Ha entrat en vigor aquests dies el nou decret que regula com han de ser els menús escolars per fer-los més saludables, perquè aquí sempre hi ha molta opinió, molta polèmica, i ara l'últim que hem llegit és que s'han acabat les croquetes i la carn arrebossada i, per exemple, els iogurts amb un gust de...
Acolorits, no?
Sí.
Amb gust de...
Amb gust de... Però això s'ha acabat també a la dieta escolar, eh?
Però és que això, sempre fem canvis, però els canvis, jo de veritat, eh? És a dir, jo seria amb això, seria allò més fidedigne. És a dir, no, podran menjar iogurt perquè, ai, pobrets, els nens i les nenes, va, 4 dies, fruita i un iogurt. Escolta'm, de maltractats, la gran majoria, entre cometes, estic parlant des de forma metafòrica, des d'un punt de vista de menjar, ja mengen malament per autonomàcia, la gran majoria de nens i nens. Quan dic menjar malament, vull dir que mengen de tot, o que mengen allò que els agrada. Doncs aprofitem a les escoles de no només educar-los quan fan a classe, sinó també a l'hora del menjar. Per això, iogurt un dia a la setmana, no cal, doncs dona'ls i fruita, perquè ja, desgraciadament, hi ha molts nens i nenes que a casa no mengen de fruita, perquè el pare o qui sigui, doncs és molt més fàcil allò, vinga, va, menja el que vulguis i ja està. Això dels fregits, en una escola ja no n'hi hauria d'haver de fregits, perquè a moltes cases, desgraciadament, ja es fregeix massa. És a dir, jo crec que encara hauríem de fer molt més saludable les escoles de lo que són avui en dia. Els llegums, ai, de segon plat.
No, ara aquí, tant de primer plat com de segon plat és la novetat, no? Si no em perdo, Alexia.
Sí, ara és així, s'està intentant incorporar cada cop més d'aquesta proteïna vegetal. Els llegums serien entre un i quatre cops per setmana, on no hi hauria màxim, tant com primer plat, com guarnició, com segon plat. Llavors, d'aquesta manera, acostumar els nens a que comencin a provar altres fonts de proteïna, reduir una miqueta el tema de tanta carn, i, bueno, incorporar una miqueta més de fibra.
Jo crec que hauríem de fer una mica el que s'ha fet a les cases de tota la vida. Estic clar, si jo estic parlant a casa meva, no? Que era que a casa sempre hi havia al mig de la taula el bol d'amanida o la safata d'amanida i després el plat. I ja està. I així és una d'aquelles maneres que tu fas una alimentació saludable, bona, gustosa i també equilibrada i variada. Però la manida que hi sigui sempre, és a dir, la manida no ha de ser també allò de dos dies per setmana. Posem-li sempre. I això entre... Jo faria aquesta barreja entre els bentos, la filosofia bento i el plat Harvard, no? És a dir, que l'amanida hi sigui sempre, allò és innegociable, que així els nens s'han d'acostumar a menjar amanida, allò que sempre han dit, no, mira, si no t'agrada menjaràs una altra cosa. No, l'amanida sempre, la verdura sempre innegociable, l'hidrat de carboni com a tall de guarnició i la proteïna, sigui la que sigui, sigui la de peix o la de carn.
Carlota, el Noguer no suporta la idea aquesta de menú infantil, perquè diu que els nens han de començar a menjar de tot ja des de ben petits.
I tant.
Tu que n'has tingut també a casa i que tens un restaurant, teniu un menú infantil a la Gourmanda, n'heu fet mai d'això?
No, jo estic d'acord, eh? Jo tinc dues filles i tenim la sort que mengen de tot, però crec que la feina s'ha de fer des de casa, no? Acostumar-les a provar-ho tot, a tastar-ho tot. Hi ha coses que t'agraden més, menys, però tasta-les i tastant-les descobreixes que estan bé bones, no? I verdura a casa sempre, cada dia els àpats i enciam, i la temporada, i ensenyar els productes de temporada, que és quan estan més bons i més gustosos, no? Perquè a vegades, oh, verdura, que avorrit! Oh. No, la verdura és molt divertida, però l'has de cuinar amb el cocció òptim, cruixent, donar-li, doncs, una vinagreta divertida, ara, doncs, fer una vinagreta amb maduixes, que és temporada i estan ben dolces, doncs, dona-li verdures cruixents amb vida, no? Amb vidilla i divertida.
Ara que dius això, m'has fet pensar una cosa. Hi ha molts nens i nenes, i també grans, que hi ha certes verdures o certa fruita que no els agrada. Sí. Jo sempre dic que és que no l'han tastat de la manera que els agradi.
Segur.
Per exemple, la pastanaga. Si tu agafes amb un nen i li dones una pastanaga sencera, que l'hagi de mastegar des del principi, allò segurament no li agradarà, però tu ratlla-la ben fina allò amb un microplay, aquest microratllador, i tu veuràs com d'això. Una altra cosa, per exemple, les salses. Tu, no, les salses, no, les salses... Escolta'm, hi ha salses molt saludables.
I tant.
Un iogurt amb un granet d'all, una miqueta d'aigua i un raig d'oli d'oliva verge extra... És una salsa de les més saludables que hi ha, no, Alexia? I, en canvi, diem salses i ja els crucifiquem, no?
Avui que som al clínic i els menús dels hospitals també porten cua, quina falta que ens faria un àpat i un plat com aquest un dia que ens toca estar ingressats, eh?
Mira,
això és un tema que podríem estar-hi hores aquí,
clar,
també. Eh?
Jo crec que al clínic això ja ho fan, eh?
Però hem anat millorant aquí també amb els menús dels hospitals, perquè a vegades hi ha marge de millora, eh?
Al clínic no ho sé. Jo et puc dir els dos últims que no són al clínic, puc dir que...
Vas patir.
Tinc unes fotos aquí que tela. Però jo crec que, veus, de la mateixa manera que hi ha nutricionistes als hospitals, també hi hauria d'haver-hi l'assessoria culinària i gastronòmica.
Sí, perquè sigui divertit, perquè al final el malalt doncs estigui més alegre, perquè menjar bé, tots ens trobem millor. Quan menges bé i tot està més bo, estàs més content. Aleshores, és important que sigui bo, no?, i ben fet i gustós, perquè que passin una bona estona, no? L'estona de menjar és una festa, no?
Jo crec que hauríem
de el menjar taula és festa.
Sí. Jo crec que hauríem de barrejar, Alexia, el mood food amb el comfort food. No? És a dir, allò, aquelles llenties a la cassola, no cal que hi fotem xoriço, eh?
No,
però podem fer unes llenties a la cassola molt saludables.
Tant.
I, escolta'm, i el que l'han operat, que li han posat una pròtesi de genolls, no ha de fer dieta, a no ser que sigui obesa aquesta persona, saps què vull dir? I la gent és més saludable. Allò, Alexi, jo no sé si és veritat allò que diuen que la gent quan se'n va dels hospitals i està a casa es recupera més ràpid. No sé si és per això o no.
Bueno, hi ha una part que sí que és veritat que a vegades la dieta hospitalària pot ser que costi una mica més. Jo crec que cada cop s'està intentant treballar més perquè sigui més saludable en els casos que no hi hagi cap patologia que ho impedeixi. I, bueno, encara falta treballar una miqueta de veure com adaptem les preparacions perquè es pugui fer a gran escala i que siguin més sabroses i que la gent doncs, estigui més contenta i mengi més a gust. Després, clar, a casa cadascú pues, es fa el menjar que vol, és molt més fàcil al final acabar menjant una miqueta més. Però, bueno, per això també estem nosaltres als hospitals per intentar veure com adaptem aquestes dietes i intentar, a la mesura del possible, que els nostres pacients estiguin ben cuidats i que puguin estar ben nodrits.
I les quantitats, no, Pep? Perquè tu tota la vida has menjat molt bé, de moltíssima qualitat, però el teu problema era que menjaves massa, més del que necessitaves.
Exacte.
No? Encara que fos molt bo i un producte estrella, clar.
No, jo sempre he menjat molt bé i molt, que aquest és el gran problema. Saps que no n'hi ha prou. Llavors, s'ha de reduir, ja ho sé que s'ha de reduir. Tots ho sabem, això. Però tots fem coses que ja sabem que hem de fer i fem-la en revés perquè les debilitats són les nostres debilitats. I n'hem d'aprendre d'això. I llavors també va molt bé tots aquests dietistes i nutricionistes com l'Alexia que tenim, que ens ajuden i que ens ensenyen, sobretot a dir, escolta'm, allò que deies de l'amanida, fota-te'l abans. I el bròquil, menja-te'l abans. I així potser, en lloc de menjar-te 12 mandonguilles, com dieu vosaltres aquí a Barcelona, ens en menjarem 6 de pilotilles.
I arribes més tip, no? I arribes més tip a la mandonguilla.
Tenim estratègies per intentar educar la gent de com menjar d'una manera pues, més saludable, però que cadascú es quedi saciat i que no passa gana, que al final és molt important no quedar-nos amb la sensació de que podríem menjar-nos encara 5 plats més.
O per exemple, mira, una cosa, que el tema de la sal. Aquesta setmana que he sabut que dos companys meus doncs han tingut un petit iuiu del cor, saps allò? Un petó fin des d'aquí amb en Salvai i companyia, dius, escolta'm, com podem fer per reduir la sal? Doncs home, mira, jo l'altre dia a casa vaig fer una cosa molt fàcil. Vaig rostir una col sencera. Les dues o tres, diguem-ne, pètals de fora que van quedar ben cruixents, les vaig triturar i les vaig barrejar amb sal. I ara tinc una sal amb col, no?
Oh,
o una sal de col. Doncs és una manera de salar del cap i poses l'umami d'aquella col rostida i després ja no has de posar tant de sal.
El que passa, sal d'escates, no? També.
Exacte, estem acostumats.
Com espècies, també.
Espècies, donar-li soja, també, no? Soja. Mm-hmm.
Són alguns apunts per intentar menjar una mica més sa, més saludable, amb el Pep Noguer, que estem contents d'haver-nos retrobat avui en aquest Clínic Obert, amb la Carlota Clavé, la xef del restaurant La Gourmanda, si menja de cine de dilluns a divendres. Carlota, una abraçada ben forta, fins la propera. L'Alexia Aragai, que és nutricionista del Clínic. Alexia, moltes gràcies, molta sort.
A tu.
1:03, ho deixem aquí. Demà més suplement a partir de les 6, molt pendents de Tenerife i de totes aquestes notícies que van sortint, també pel que fa a la salut i els serveis sanitaris, amb tot aquest antivirus doncs, que continua sent notícia també aquest cap de setmana, a veure si podem explicar també el desenllaç del desembarcament d'aquests 147 passatgers que demà, ben d'hora, arriben a Tenerife. Demà us ho expliquem en directe a partir de les 6 i també tota la prèvia d'aquest clàssic Barça-Madrid, Madrid en flames, el Barça que demà es pot proclamar campió de Lliga. A veure si ho expliquem a Catalunya Ràdio. Salut per tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Base imposable, retencions, percentatges...
Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosá.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb.
El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port.
Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.